Al matí, amb Raquel García.
I ara a la secció Els nostres barris dedicarem uns minuts a escoltar les queixes i els problemes dels veïns del centre Creueta. Lamenten la degradació general del barri. Entre les qüestions més problemàtiques destaquen l'increment de robatoris, la manca de manteniment del cablejat elèctric i del transformador que els deixa sense llum en diverses ocasions. També asseguren que han augmentat les ocupacions de pisos i cases, així com l'incivisme dels ocupants il·legals que provoquen nombrosos problemes de convivència. També destaquen el malestar de diversos carrers, amb voreres massa estretes que provoquen, segons els veïns i veïnes, també una situació d'abandonament. Per conèixer més a fons les seves reclamacions, avui ens visiten en Miquel Tres, que és veí des de fa anys del carrer Vapor. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Alba Castelltor, bon dia, que fa relativament poc que viu al barri.
Hola, bon dia.
I en Jaume Pastor, un veí que no pot viure a casa seva perquè la seva casa està ocupada des de fa molt temps. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Comencem pel principi. Denuncieu que hi ha un abandonament del barri, no? Sobretot des del carrer La Salut, em sembla, fins al carrer Vilarrúbies. Per què? En quina situació es troba i què és el que està passant? Alba.
Bé, el que està passant són moltes coses que afecten a diferents veïns i que totes sumades pensem que la causa principal és això, no? L'estat de deixadesa, d'abandonament del barri. En concret, a mi el que m'afecta és l'ocupació d'una vivenda, la vivenda del costat, que estem paret per paret, que ha estat ocupada per unes persones que són delinqüents comuns i que tenen un comportament que nosaltres diem asocial, perquè no accepten les normes de la nostra societat, els és igual si ve la policia 30 vegades, els és igual si han d'anar a la presó. En el meu cas, vam començar amb problemes de convivència petits, no? Ens van punxar l'antena, ens van agafar la barbacoa, van apujant de to, ens van tirar excrement de gos a la façana. Ells també llançaven les seves escombraries en el seu pati, cosa que produïa moltes pudors i males olors. En fi, fins a aquest punt, que hi havia un problema de convivència, diguéssim, entre cometes, va ser quan vam sol·licitar al servei de mediació una mica d'ajuda, no? Després es va anar complicant, perquè la cosa va pujar de to, ens van amenaçar, ens van tirar mobles pel pati un matí, que va fer que els nens s'espantessin moltíssim, ens han amenaçat, ens han arrencat unes reixes del carrer. Bueno, tot això al final hem anat a judicis, tenen un ordre d'allunyament, han de pagar una sèrie de multes, però bueno, la conseqüència és que han continuat allà fins fa relativament poc, perquè ara pensem que han rellogat la vivenda, i la conseqüència és que, bueno, en el meu cas, els nens, amb tot l'estiu, no han volgut sortir al pati. Quan anem pel carrer i veuen que s'apropa algú amb un perfil que podria semblar a les persones que teníem de veïns, doncs s'espanten, i bueno, una mica la sensació d'inseguretat i de por, doncs, l'hem tinguda.
En el vostre cas, quina és la situació? Per exemple, Jaume, tu voldries viure a casa teva, però no pots, no?
Sí, efectivament. O sigui, jo vaig comprar la casa perquè jo tenia, doncs, un projecte de poder arreglar-me-la i anar a viure allà. A l'ocupar-la, doncs, no hi puc anar, no puc fer obres, no puc entrar, no sé en quin estat, doncs, està la casa, segurament que va estar més malament del principi. Ho tinc tirat pels tribunals, però ja fa un any i encara el tema, doncs, està parat. De fet, al moment de l'ocupació, que van venir els Mossos, doncs van comentar que si podríem arribar a algun tipus d'acord amb els ocupes, doncs en un principi havien dit que després del Nadal del 2017 doncs marxarien, doncs és més interessant mantenir l'acord aquest i que complissin la paraula que no pas tireu per tribunals. Evidentment, passat el Nadal no van marxar, han abandonat llargues, al final, doncs, s'ha fet la demanda, van estar 5 mesos perquè la demanda l'acceptessin en el que en són en els jutjats de Sabadell, doncs, que també estan col·lapsats, I bé, ja estic aquí esperant, anar pagant els meus impostos i anar pagant tot, mentre doncs, hi viuen unes altres persones.
Clar, i segons el que expliqueu, aquest tipus d'ocupació, no?, pel que denuncieu, doncs és un perfil que genera molts problemes de convivència, no?, amb qui no es pot mediar.
No, a veure, nosaltres el dia que van venir els Mossos i que els van identificar, sobretot el munt ja el coneixien i van dir, home, recorda que el dimecres tens un judici, vull dir, ja el tenien controlat. Són persones, en aquest cas, doncs, de perfil neonazi, bé, tenen gossos pitbull, que ja és com una arma de defensa, i, bueno, clar, sents, doncs, bueno, impotència absoluta d'unes doncs, persones que se'ns estan aprofitant de les nostres vivendes, de la relació amb els veïns, tenen el llum, l'aigua punxada, i, clar, tot això són coses que, al final, doncs, acabem pagant tots per unes persones, doncs, que, bueno, no, passen de tot.
I a quins carrers, o sigui, a quina part del barri, no?, hi ha aquestes ocupacions, i si realment és així que noteu doncs, aquest increment d'aquestes ocupacions il·legals amb aquest perfil més d'ocupant doncs, delinqüents, no?, i amb aquest perfil doncs, més incívic.
Clar, nosaltres no tenim les dades exactes, no? Però clar, quan vas explicant el que et passa, doncs la gent també t'explica i això ja és un indicador que alguna cosa, que és una problemàtica més extensa de la que ens pensem. Al carrer Sant Honorat hi ha una casa ocupada, els ocupes del carrer Vapor abans d'ocupar vivien al carrer Arimon. Jo fa pocs dies vaig veure un dels ocupes del carrer Vapor que entrava a una casa del carrer Fontnova. Sé d'un cas, una casa del carrer Fontnova que va estar a punt de ser ocupada i els veïns ho van frenar, i per exemple fa dues setmanes un veí del carrer Honorat es va trobar a la porta de casa seva sense el pany. Vull dir que sembla que hi ha hagut un intent també d'ocupació o de robatori. Per tant, quan vas parlant, la gent et va explicant coses. I clar, nosaltres no som una associació de veïns, no estem organitzats, però jo crec que aquí l'Ajuntament o aquí pertoqui hauria de fer un estudi, no?, de ben bé què està passant i quines són les causes, no?, del que està passant. I amb aquest perfil d'ocupes, clar, ells poden marxar d'aquí un any, quan el jutge ho dictamini, poden marxar d'aquí, però aniran a un altre lloc i generaran els mateixos problemes que ens han generat a nosaltres. Per tant, el problema no se soluciona.
Sinó que es trasllada, no? Per això és el que deies, que clar, tu vas veient, no?, a diferents ocupes que han estat a una casa i que van canviant i que de domicili, entenc.
I que és força comú que la gent que t'expliqui, doncs això, que embruten, omplen d'escombraries els ascensors, els patis, fan malbé les infraestructures comunitàries, i això és molt comú. Per què passa? Per què ningú exigeix res, no? Què podem...
Suposo que també hem de dir el tipus de barri, no? Hi ha moltes cases i pisos de gent gran, potser, no?, que ha marxat. Com és una mica el perfil també dels ciutadans d'aquest barri, no?, i per què s'està focalitzant doncs, aquest tipus d'ocupació en aquest punt concret de la ciutat?
Bueno, això és aquí a la zona del carrer Salut, carrer Convent, carrer Vilarrúbies, és la zona Creueta, no?, que en diem, i realment és això, hi ha molta casa antiga, no hi ha pisos pràcticament, i el perfil, doncs, com dius tu, és hi ha bastanta gent gran. Ja tenim sort ara que està entrant gent jove, l'Alba, per exemple, ha entrat fa poc, els altres companys també d'allà davant, però realment sí que hi ha un perfil bastant de gent gran, no? Jo crec que també això ajuda que ens espantem una mica més del que ens hauríem d'espantar, no? El fet de que ens trobem amb persones diferents, amb gent que va passant per allà, i hi ha alguna veïna que em pregunta, i aquest, que saps qui és aquest? Bueno, no ho sé, però bueno, passa per aquí, no? Però realment sí, llavors ens trobem pues, això, que hi ha aquests ocupes o gent que passa per allà que bueno, no fa gràcia, no fa gràcia, eh?
Què diuen des de l'Ajuntament? Us heu posat en contacte? Heu intentat doncs, trobar una solució, explicar el cas?
Hi ha un grup de veïns que s'ha organitzat una mica per parlar de la problemàtica del carrer Sant Honorat, i que sí que ells han estat en contacte amb l'Ajuntament. Nosaltres sí que totes les problemàtiques que tenim, no?, de l'ocupació, dels robatoris, perquè hi ha hagut molts robatoris a veïns molt propers des de que hi són aquests ocupes, i després els problemes que hem tingut amb l'electricitat, que és també com un altre indici de l'abandonament i la deixadesa de l'entorn del barri. Sí que hem fet instàncies de l'Ajuntament i hem anat informant de tots els problemes a mesura que han anat sorgint.
En aquest cas, en el cas del tema dels talls de corrent que hem tingut, ens ha passat concretament dues vegades bastant importants, no? Que ens hem quedat tot el dia sense corrent. Llavors això ha donat la seva afectació, doncs, en els comerços, ha donat l'afectació en una petita empresa que hi ha allà al carrer Vapor, també la guarderia, bueno, en general a tothom que hi té algun, bueno, que hi viuen allà, no? Ens han deixat dos dies sense corrent. Això ja quan començava el fred, amb el qual doncs, no ens vam poder posar en marxa l'escalafacció, no vam poder posar en marxa la llum. I lo terrible és això, que ens hem queixat, Endesa doncs, per descomptat ni ens ha escoltat, però inclús per exemple amb la Marta, que té una botigueta i que es va quedar, doncs, amb els congeladors fora de servei, que se li van espatllar molt gènere, li han dit que no havia passat res, que no tenien constància de que hi hagués hagut un tall de corrent. Bueno, això ens sembla molt greu. Per tant, vam fer una instància a l'Ajuntament dient, mira, passen aquestes coses, ens agradaria que féssiu de mitjancers amb Endesa, perquè nosaltres no aconseguirem res. Bé, l'Ajuntament doncs va rebre la instància, va dir que sí, que molt bé. Al cap d'uns dies jo personalment vaig demanar amb la persona, doncs, que havia de tractar el tema, o que havia, em va dir que havia tractat el tema, com estava. Em va dir, sí, ja hem parlat amb Endesa, ja faran, ja estan fent. Llavors li vaig dir, bueno, però explica-m'ho concretament, el que jo t'he demanat, contesta-m'ho per escrit. Som 60 veïns, o som 150 veïns afectats, però som 60 veïns que t'ho hem demanat, sisplau, fes l'esforç de contestar per escrit. Bueno, han passat 3 mesos, no hi ha hagut resposta. No, no sé, a mi m'agradaria que, bueno, que aquestes petites coses, pues, que ens tinguessin més en compte, no? Perquè al final és l'Ajuntament, és el nostre Ajuntament, no? Vull dir, no ens han de deixar d'aquesta manera.
Per tant, us sentiu potser
una mica deixats per l'Ajuntament.
Sí, poc escoltats, no? Poc recolzats.
Igual ens escolten, però no, la comunicació en sentit contrari no avança. I a mi em sap greu, vull dir, no sé, jo m'esforço per explicar les coses, jo m'esforço per fer anar casa per casa, bueno, jo no, hem estat diversos veïns que hem anat casa per casa intentant que firmessin per apoyar la petició, i la resposta és que no diuen res i que hem de ser nosaltres que anem al darrere. Home, no m'agrada anar al darrere de l'Ajuntament, la veritat.
Per això, no? Aquesta deixadesa, no? Sí. Que comentàveu.
Sí, bueno, sabem, som conscients de que l'Ajuntament té altres problemes, té altres pollastres, que diem nosaltres, però, bueno, però aquest també ho és, no? Vull dir, també ens mereixem una mica de ser escoltats i ser contestats.
Sí, i també Endesa, perquè quan han vingut els tècnics a arreglar els problemes que hem tingut, parles amb ells i et diuen coses que són molt grosses, com per exemple que aquest transformador no compleix les condicions mínimes de seguretat que ells ni tan sols haurien de baixar allà, perquè allò és una cosa totalment obsoleta.
Bueno, o que això, els tècnics, això, els nois que venen,
els que venen que són subcontractats, sí. Que un altre exemple, tenim els cables del carrer de l'electricitat, són superantics i es posen vermells, que hi ha una veïna que ha tingut problemes.
Això se'n diu un punt calent.
Un punt calent. Doncs resulta que Sabadell és tota la ciutat és un punt calent. Clar,
això,
quan això sents aquestes
dir,
coses...
Això ens ho va dir el noi, el noi de
que ens... Qui us ho va dir?
El noi que estava arreglant el transformador, jo concretament li vaig dir, mira, en aquesta palometa, en aquest punt, es posa vermell. Hi ha vespres que es posa vermell, vol dir, això és un punt calent. I em va mirar així i em diu, bueno, però si punt calent ho és, Sabadell és tot un punt calent. I vaig pensar, carai, pues sí que anem bé.
I què vol dir amb punt calent? Que és perillós, que el sistema...
No, que està deixat.
Que hi ha una manca de manteniment.
Sí, per part d'Endesa.
Instal·lacions molt, molt antigues, no? Per exemple, nosaltres, que ens vam reformar una casa, ens vam instal·lar una caldera i no ens feien la garantia si no instal·làvem un transformador dins de casa, perquè la corrent que arriba del carrer és molt
inestable,
no és constant, val? I això és un indici que la instal·lació és molt i molt antiga. Clar, aquí tenim una deixadesa d'Endesa, de l'Ajuntament i potser també dels propis veïns, que hem de reclamar, ens hem d'organitzar, hem de denunciar el que no funcioni i demanar que les coses es vagin arreglant. Per això pensem que tots aquests problemes no són fets aïllats, sinó que bueno, són conseqüència d'un abandonament d'aquest sector.
Ara desgranarem més tot el tema del cablejat, perquè en Pau Durant també doncs, farem una connexió explicant doncs, amb alguns dels establiments, no? Com veuen i com els hi afecta doncs, aquests talls de llum. Però també hi ha un altre tema que també denuncieu, i és que hi ha un prostíbul, no? a la zona, que també genera problemes.
Sí, ja m'hi poso jo. Sí, al carrer Sant Honorat hi ha una casa de barrets, que en diem, tampoc els problemes tampoc és que siguin molt extensos. Els problemes els reben els veïns que estan allà a prop. Però, clar, vull dir, a 20 metres de la casa de barrets hi ha una guarderia. Llavors, clar, això és una cosa que trobo una mica inconseqüent, no? Vull dir, no, jo diria inclús que deu estar prohibit, no ho sé. No,
sí,
no...
perquè hi ha d'haver-hi doncs, un límit, ara no me'n recordo, la distància, però...
Bueno, doncs sí. Pues estan a 20 metres, vull dir, tan tranquils. No sé si tenen llicència d'activitats, m'estranyaria. Però bueno, totes aquestes coses, els veïns no hauríem de fer res d'això, vull dir, hauria de ser alguna altra instància que se'n preocupi d'aquestes coses. Al final sabem que, bueno, potser ho parlarà el més afectat, que seria el propietari de la guarderia, estan molt, molt disgustats amb aquesta història, no?, de que continuïn aquestes activitats il·legals en un lloc que no hi haurien de ser, no?
Doncs escoltem un dels veïns que viu a prop d'aquest prostíbul, és en Ricard.
Volia comentar que vàrem constituir una plataforma ciutadana per a la dignificació de la confluència dels carrers com Sant Honorat i Vapor, perquè els veïns ja fa molts anys que estem patint una degradació i una deixadesa d'aquesta part de Sabadell Centre. Això ha portat a la proliferació de cases ocupades on els ocupes estan fins i tot empadronats a l'Ajuntament. I per si no fos suficient, i proliferen també negocis sexuals incomplint tot tipus d'ordenança, doncs l'activitat es fa a menys de 30 metres d'escoles. Fa més d'un any que vàrem reunir firmes amb els veïns des de la plataforma i vàrem fer arribar el nostre malestar, però malauradament l'Ajuntament encara guarda silenci. Ha arribat un punt realment on els veïns realment estem estupefactes, no? Veiem que tenen més drets els que estan fora de la llei que nosaltres, i això ha portat un punt on realment no entenem per què aquesta situació no se soluciona.
Doncs és un dels veïns del carrer Sant Honorat que ens explicava doncs, aquesta plataforma, no?, que es va crear per intentar buscar solucions, tot i que doncs, de moment no es troben. Us sentiu impotents, no?, també, com explicava també el Ricard. Jaume?
Sí, sí. A veure, jo afectat directament per l'ocupació, la impotència és total. Vull dir, ho he volgut fer tot, diguem-ne, per sistemes absolutament legals, i em trobo que amb la legalitat i amb les lleis a la mà, per dir-ho de manera, no hi ha solució. Estic empantanegat, fa un any doncs, que estem d'aquesta manera, no tinc dates per saber quan podré recuperar la casa, i mentrestant doncs, la gent doncs, que no es regeixen per les lleis que ens regim tots, doncs van tirant i sense cap tipus de problema, i no hi ha conseqüències i no passa res.
I tu pagant factures, no?
Anem pagant factures i anem pagant els impostos de l'Ajuntament i tots els que vinguin.
Doncs fem una pausa per posar-nos al dia, que arriba la Núria Garcia i amb tota l'actualitat de la ciutat i més enllà, i de seguida tornem desgranant d'altres problemàtiques. Doncs hem enviat el Pau Durant a prendre també el pols de com s'està visquent aquesta situació al barri. Bon dia, Pau, explica'ns on ets.
Bon dia, Raquel. Doncs mira, justament em trobo davant del número 20 del carrer Vapor, on hi ha una estació transformadora, que de fet a la ràdio n'hem parlat alguna vegada, que té el problema de que quan s'inunda causa moltes afectacions en els carrers propers a l'entorn d'aquí del barri de Centre Creueta. Una de les principals afectades és la Marta Gregori, que és la propietària del rebost de la Marta. Aquí saludem, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns quins problemes et causa aquesta estació quan entra en mal estat.
Bueno, directament no podem treballar, perquè clar, tot el que tenim, neveres, balances, tot, màquines de tallar, tot és amb electricitat. Llavors, clar, ens trobem que aquests dies que va passar això, arribem a la botiga per anar a treballar i ens trobem que, clar, no podem treballar ni podem exercir res perquè, clar, no. I a part de tot això, el que se'ns està fent malbé, perquè, clar, les neveres no tenen electricitat i tot el menjar, bueno, la cadena del fred es perd.
Menjar que tens guardat, per quin valor podríem suposar aproximadament?
Bueno, clar, hi ha moltes coses, hi ha congeladors, hi ha càmeres frigorífiques amb tota la carn, tot el menjar fresc, hi ha vitrines amb iogurts, amb formatges, embotits, clar, és un càlcul aproximat, però entre uns 3-4 mil euros, més o menys, perquè clar, hi ha molta quantitat, clar, una botiga.
Imagino que quan et passa això, dones part a la companyia o a l'asseguradora perquè facin alguna cosa, no? Què et diuen?
Bueno, vam passar un parte a la companyia asseguradora i ells ens demanen que la companyia elèctrica ho justifiqui, o sigui, ho justificant conforme va haver-hi aquesta avaria. Demanem a la companyia elèctrica el justificant i la resposta és que ells no tenen cap incidència d'aquell dia, aquella hora que vagi passar el que nosaltres estem reclamant. O sigui, que demanem que ens justifiquin aquella avaria i ells diuen que no tenen cap avaria. Això suposa que la companyia asseguradora, bueno, l'any que ve segurament la quota pues, serà molt elevada perquè representa que la culpa no és de la companyia elèctrica, sinó que la culpa és meva.
I no hi ha manera de fer constar aquesta avaria? És a dir, és una cosa que si no és la pròpia companyia elèctrica la que se la detecta, no pot rebre aquest input?
Jo crec que no, perquè clar, és la meva paraula contra la de la companyia elèctrica. La companyia elèctrica diu que no hi ha cap avaria, no tinc cap més manera de demostrar que va ser culpa d'ells, que és pel transformador aquest.
Perquè imagino que llavors vosaltres us remeteu als avisos que veu fer durant l'avaria, no?
Sí, sí, i tant. Nosaltres, clar, insistim en que això, i a més hi ha 150 famílies de darrere que ho han de corroborar perquè no vam ser els únics que vam trucar per aquesta avaria. Llavors, però bueno, la companyia elèctrica, doncs, bueno, ja sabem que el que diuen ells és el que és i no podem lluitar contra aquesta empresa tan gran i bueno, som molt petits nosaltres al costat d'ells, no?
Deies aquestes famílies afectades, una de les famílies, de fet, viu just al davant on hi ha el transformador, si està al 20, doncs en el 15 hi tenim la Isabel Vidal. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Explica'ns com vius aquesta problemàtica, tu.
Mira, de dues maneres. Jo tinc l'afectació general, com la Marta, de quan va saltar tot això i va explotar, i tinc la segona afectació, que és la de les palometes que abans has vist.
Explica'm què passa amb aquestes palometes.
Amb les palometes era un dia que també plovia molt i llavors començaven a sortir xispes i molt fum i la companyia també em va dir que no, que això era un problema meu. Em va costar diners perquè vaig tenir que fer venir un electricista i l'electricista va dir que aquí dintre casa no hi havia cap problema, que venia de les palometes.
Però les xispes d'on sortien, Isabel?
Dels cables que van units a la palometa.
O sigui, són aquests cables que et passen per davant de la façana de casa teva i que per, diguem, no caure cap al terra i seguir façant enllà els altres números van enroscades amb una mena de suport de ceràmica, no? Això és la palometa.
Sí. Llavors, quan feia contacte i deixava de fer, I els va venir una grua, al final va venir una grua de la companyia elèctrica, però no van voler-ho tocar perquè plovia tant que van pensar que no estaven preparats per tocar-ho en aquell moment. Vaig passar tot el sant dia sense electricitat, a part dels altres dos dies generals. A l'endemà, la veïna d'aquí al costat, la del número 11, es va quedar també sense electricitat, sense força, amb la qual ella treballa a casa amb ordinador, es va quedar sense. I l'altre dia següent s'hi van trobar els del número 9, que també van deixar de tenir llum. O sigui que hi han hagut les afectacions generals i les particulars que han anat variant.
I la companyia què hi diu?
La companyia també sempre et diu el mateix. No tenim cap incidència. Dic que estem tots els veïns al carrer a les fosques, doncs no ens consta. Et donen un número de referència. És molt divertit perquè et diuen no es preocupi que vostè a les 4:52 tindrà electricitat. Ni a les 4:52 ni a les 11 de la nit. No teníem llum. I un altre dels afectats és l'empresa aquesta Bombardó, que també van de tenir que deixar de treballar. Vull dir que estem bastant malament.
I amb aquest número de referència, Marta, és amb el que tu has d'anar lluitant per insistir en que tu tens constància, com a mínim, que tu vas passar part de la incidència?
Sí. Tu vas trucant i vas donant el número d'incidència, vas dient, escolta, aquesta incidència com va evolucionant? Com ara deia, d'aquí 45 minuts tindreu llum. I al cap de 45 minuts tornes a trucar, no, 45 minuts més, que és el protocol que ells donen. I clar, tu després quan vols necessites aquest certificat, passes el número d'incidència i bueno, ja ho tramitarem, t'arribarà una carta a casa amb aquest certificat i quan reps la carta posa que no hi ha cap incidència, que no els hi consta cap incidència. Vull dir, ells no t'ho diuen, a mi no m'han dit mai per telèfon, no consta cap incidència i no et puc donar aquest certificat, no. Diuen, ja t'ho enviarem a casa, val, ho tramitem, t'ho enviem a casa. Clar, la sorpresa és que quan t'ho envien a casa, posa que, bueno, pues que allà no tenen constància de res. Si no hi ha constància de res, com és que m'heu agafat el telèfon, heu passat un número d'incidència, han vingut aquí unes persones d'Endesa a arreglar... Vull dir, no té cap sentit tot això. No? Es van passar la pilota i aquí els perjudicats sempre som els mateixos.
Veient que això, diguem que és una mena de cercle viciós, heu pensat quina és la següent instància, qui apel·lar, no ho sé, heu pensat en la defensora del ciutadà, la síndica de greuges, algun taulell en el qual anar a reclamar?
Bueno, tenim un veí, el senyor Miquel, que va posar una instància a l'Ajuntament i estem esperant que l'Ajuntament ens respongui a veure quina és la solució per part de l'Ajuntament que ens ajudi. I si no, doncs, bueno, ja seria, no sé, anar a indústria o bueno, anar a mirar el síndic de greuges o bueno, algú que ens doni alguna solució, perquè, clar, no podem estar així. Sempre tens la por al cos. El dia que plou és que ja estàs patint perquè dius, bueno, ja està, avui un altre cop. Ens quedem sense treballar o els que estan a casa doncs, ens quedem sense poder fer la vida normal i, clar, això no pots estar patint d'aquesta manera al segle que estem. I amb les factures que paguem de la llum és que no pot ser viable que això passi avui en dia. Clar, és tercermundista, llavors és que dius... És que no podem estar pagant el que paguem de llum, els impostos que arribem a pagar, i que no tenim cap necessitat d'estar d'aquesta manera amb tot el que paguem.
Perquè, Isabel, tu com veus aquesta instal·lació?
Molt atrotinada, deu ser dels anys 30 o 40, i es veu, està tot trinxat, vull dir que és tercermundista total.
De fet, el dia que hi ha les pluges que afecten en aquest transformador que està enterrat i que, per tant, el moment en què s'ofega i queda cobert, venen tots els problemes, tu, que vius just al davant, veus que aquí passen coses.
Home, vaig veure el fum, vaig sentir l'explosió la primera vegada, vaig sentir una gran explosió.
I... Una explosió de quina magnitud, perquè en fem una idea?
A mi m'ha donat la sensació de... Saps aquests contenidors d'obres de metall? Que en havien caigut dos de cop. Saps allò de terra? Bomba! Ara, quina magnitud, amb decibelis no t'ho sabria dir. Però va fer molt soroll.
Però és aquella sensació que estàs a casa i dius, ostres, n'ha passat una de grossa.
Bueno, sí, jo vaig sortir de seguida a veure què. Sí, vaig pensar que havia passat alguna cosa. Però més això, la sensació de metall, de ferro que queia fort.
I d'aquest transformador d'on veia sortir el fum?
De la reixeta que hi ha sobre la porta. D'allà sortia molt fum.
I suposo que no acabaves de tenir clar a què es devia, una incertesa, por, què és el que passava?
Home, angúnia i por, perquè dius, estic a davant. Sí, i es va cridar als bombers, va venir la policia. Els bombers al final no van venir, la policia va venir de seguida, va fer el parte, i suposo que al veure que no hi havia foc no van venir els bombers.
A banda de la citada empresa Teixits Bombardó, altres negocis afectats, a més del rebost de la Marta, són la Unió Excursionista de Sabadell o, per exemple, l'escola Bressol Kids House. Isabel, Marta, moltes gràcies pel vostre testimoni. Raquel, ja ho veus, aquestes són les sensacions i els fets que han viscut els veïns dels carrers que estan afectats per les incidències periòdiques que va generant aquest transformador soterrat.
Doncs sembla que us trobeu en un carreró sense sortida, no?
Sí,
amb molt poca llum, a més.
Amb molt poca llum, poca llum.
I l'Ajuntament amb un pollastre més, perquè aquí hi ha un pollastre important de negligència de les companyies elèctriques, grans companyies amb grans beneficis i que no fan el que han de fer, que és millorar les instal·lacions que tenim contractades.
I a més que penalitzen, no? penalitzen a molts d'aquests comerços, perquè la companyia no se'n fa responsable.
I ens enganyen.
Doncs a banda d'aquest, del tema de l'ocupació, del tema de la llum, també dels robatoris, no?, que explicàveu que s'han incrementat, també tenim una altra, o destaqueu una altra queixa, que és el mal estat, no?, també d'alguns carrers, no?, amb voreres molt estretes, amb problemes de convivència també, no?, amb vehicles vianants.
Sí, pensem que una mica aquest abandonament, que el barri s'està fent gran, que s'estan, hi ha cases potser desocupades i ocupades per persones doncs, que no saben conviure amb els altres, se suma al fet doncs, que tenim una il·luminació deficient, uns carrers amb un asfalt doncs, que s'està degradant, voreres molt, molt estretes. És un barri que està pensat pels cotxes, perquè passin cotxes i perquè la gent no hi passi o passi molt poc, no? I això genera també una sensació d'inseguretat de la zona. Llavors hi ha propostes sobre la taula que el Miquel coneix molt més bé que jo, que allà estan, però també estan una mica encallades.
Bueno, el tema seria de la pacificació dels carrers del barri, no? Us puc parlar concretament del carrer Vapor, que és on estic jo. Allà no hi aparquen cotxes. El fet de no aparcar-hi cotxes sembla que sigui molt bo, però en el fons és bastant dolent, en el sentit de que els que passen de pressa. Jo voldria dir que hi ha cotxes que arriben a, jo crec que a 60-70 km per hora amb aquell tros de carrer, no? Es fa la gran accelerada, es fa la gran frenada al carrer Salut, i bueno, i així t'estalvies un segon, bueno, pues ja és un segon que t'estalvies, no? Alguna vegada hi ha alguna furgoneta que està descarregant a l'empresa Bombardor, llavors el carrer es fa més estret. Bueno, no hi tenen inconvenient la gent passa per sobre l'acera. Això, clar, això a mi em fa molta por pels nanos que hi ha en aquelles cases, no? No pots sortir de casa teva en el moment que passa un cotxe perquè se t'emporta per davant i no ho veus. Vull dir, bàsicament, jo allò em sembla realment... L'Alba té tres nanos que estan allà amb aquesta situació, i el Pep també, i són coses que a mi no m'agrada. Jo no tinc fills, però no m'agrada pensar que un nen pot sortir de casa seva i se'l pot emportar un cotxe per davant. Ja tenim alguna experiència dolorosa en aquest aspecte, no? I aquest no està bé, això, no? L'altre dia comentàvem amb el Màrius, no?, que jo moltes vegades viatjo per feina, viatjo per fora d'Espanya. Jo veig molts llocs, a mi em fa molta gràcia, a Alemanya hi ha molts llocs que amb aquests carrers estrets el que fan és aparcar, posar places d'aparcament indiscriminadament. Què representa això? Pues que els cotxes han de fer una gincana. Llavors què passa? Pues que ja no corren. Vull dir, bàsicament ho han solucionat amb una marca de pintura, han solucionat un problema bastant greu. I mira que senzill, això els hi hem explicat a l'Ajuntament, però em dóna la sensació que l'Ajuntament no està gaire interessat en aquestes solucions així de baix cost i alta eficiència. Es veu que els agrada més doncs altres solucions més complicades, més puntuals, més de, o millor, de fer-ho molt maco, però és que no necessitem molt maco, necessitem que sigui eficient, que els cotxes passin més a poc, i només que passin els cotxes que són imprescindibles que passin per allà.
I sobretot que passin menys cotxes, però que aquest espai sigui ocupat per les persones. Sí. No? Llavors, si omplim de vida els carrers, si omplim de vida el barri, doncs estem també donant qualitat a la zona i evitant que tot això que ens està passant deixi de passar.
Perdona, no és una guerra nova aquesta. Jo recordo, pues, igual, del temps del Bustos. Ens havíem trobat amb alguns veïns, ens havíem trobat amb el Paco Bustos, amb el famós Paco Bustos. I no ens havia fet gaire cas, la veritat. Vull dir, molt bones paraules i després tot al calaix i cap cas. Clar, ara em sap greu perquè ja portem una temporada que no hi són aquesta gent i, carai, estem igual. I ens hem tornat a trobar, ens trobem amb el mateix.
Doncs escoltem a Màrius, que també volia intervenir en aquesta secció.
Fa uns 8-9 anys que des del barri ja va sorgir un grup que vam treballar per la pacificació dels carrers, perquè enteníem que en el nostre barri de voreres estretes el repte que teníem davant no era pas d'ampliar voreres, com s'havien fet en algunes actuacions com el carrer Llobet o com el carrer Font Nova. Creiem que aquest no era el model, sinó que el model havia de ser que l'espai de la persona passés a ser de façana a façana, recuperar tot el carrer com l'espai on els nens podien jugar, on si algú volia treure la cadira la traiés, i que fos l'espai de trobada, de passar a peu, i evidentment pels cotxes, però els cotxes passant com un actor secundari, com un convidat que passa amb cert pudor, i que no expulsa allò que volem que passin als carrers, que creiem que era el model, no, de les obres de Llobet i Fontnova, que perpetuaven aquest model on el cotxe és el rei del mambo, passa ràpid, passa rectilíniament. Llavors aquest era el treball que vam fer aquell grup de mobilitat aleshores, i que el fruit d'aquest treball ha donat peu a això que es coneix ara, que l'Ajuntament ha presentat, de la pacificació dels carrers, però que entenem que queda molt coix del que nosaltres volíem, perquè el que fa bàsicament és canviar sentits de circulació, perquè no hi hagi trànsit de pas, que és un primer pas, però és un pas molt incomplet, perquè no s'entén l'actuació en si sola si l'únic que fas és que passin menys cotxes. Nosaltres el que volem no és que passin menys cotxes, és que passin menys cotxes perquè hi hagi més vida al carrer. Per tant, ens falta el pas d'omplir de vida els carrers. I nosaltres això ho proposàvem amb actuacions molt senzilles de mobiliari urbà sobre les calçades, sense haver de fer obres, pintar les calçades amb jocs, pintar les calçades amb dibuixos d'artistes, si es volia, o de manera molt més simple, i posar a la calçada bancs, jardineres, mobiliari urbà, que fessin entendre que la calçada passa a ser l'espai prioritari de la persona i que el cotxe és un convidat a passar per arribar fins al gual, per arribar fins a on hagis d'arribar, però amb un paper totalment secundari. És allò que dèiem de recuperar l'espai de façana a façana per les persones. Això el que està plantejant l'Ajuntament no ho aborda, sinó que fa uns canvis de sentit de circulació dels carrers i fa dues obres en dos trams de carrer de tot el barri, a l'entorn de l'escola. Nosaltres precisament el que volíem és que amb aquest tipus de mesures econòmiques s'abordés tot el barri, poguéssim fer, diguéssim, de Vilarrúbia fins a Creueta, per què no? I fer aquesta transformació d'una manera molt econòmica, però molt global i significativa, diguéssim, que s'escapa de les obres, que al final l'únic que fas és actuar sobre dos trams de carrers i això no modifica el barri en el seu conjunt. El que havíem buscat nosaltres era modificar el barri en el seu conjunt en el sentit comentat.
Doncs aquesta pacificació, no?, que comentàveu vosaltres, que potser seria una manera positiva, no?, de començar, doncs, a revifar al barri. Suposo que una altra seria també, doncs, a reactivar, organitzar-vos, no?, com a veïns, no sé si a través de l'associació de veïns.
Bueno, hi ha una associació de veïns que està inactiva i, bueno, ja portem, jo crec que ja som bastants que anem fent com comentaris de que la manera d'organitzar-nos seria a través d'una associació, no? Jo crec que al final haurà de caure això, no? De que aquesta associació s'ha de tornar a posar activa i s'ha de fer potser d'altres maneres, no tan complicat, potser estaria bé, penso jo que estaria bé, doncs, que cadascú es preocupés de petites coses i que entre tots féssim que això, no? Fórem una mica més responsables dels nostres carrers i del nostre entorn, no? Tinc una sensació aquella de que estem perdent la idea del bé comú, no? De que els carrers són nostres. Doncs, bueno, els hem de cuidar, no? Quan una persona passa pel carrer i porta un gos i fa les seves caquetes allà davant d'algú, pues se li ha de recriminar aquestes coses. Si algú aparca malament a sobre de l'acera, pues se li ha de dir: escolta, estàs aparcant malament, fes el favor de marxar d'aquí. I o millor aquestes coses ens les hem tret de sobre i no hauríem de fer-ho, o hauríem de recuperar aquesta sensació, no?, de que els carrers són nostres, no? Tant que hem parlat que els carrers són nostres, ho són en aquest aspecte també.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Miquel, Alba i Jaume, i també, doncs, a tots els altres veïns i comerciants que han col·laborat en aquesta secció als nostres barris. Que vagi molt bé i bon dia.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.